Són les 8. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? És dimarts, 4 de març del 2025. Ara mateix tenim temperatures del voltant dels 10 graus a Palafrugell, a Torroella 12, a la Bisbal 10. Avui al matí es presenten força núvols, però a la tarda les clarianes aniran deixant veure el sol més clarament. No s'esperen pluges avui, per tant, les temperatures pujaran una mica durant el dia. Avui al supermatí explicarem que la policia local de la Bisbal ha aturat dues ocupacions d'habitatges en una setmana amb el nou protocol judicial que permet desocupacions exprés. Explicarem com funciona aquest sistema i quins casos s'han donat. També explicarem que s'ha arxivat la investigació per la mort del veí de l'Estartit que va desaparèixer a les Illes Medes. Els jutjats descarten indicis de crim en el cas. I l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, vol aprofitar i vol aprovar el nou pla d'ordenació urbanística abans d'acabar el mandat. Detallarem els passos que queden pendents. I també explicarem que Palamós crea un fons solidari de 15.000 euros per ajudar famílies vulnerables a pagar el rebut de l'aigua. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al supermatí entrevistarem precisament en Lluís Puig, que és l'alcalde de Palamós, per parlar també de la nova estació d'autobusos del municipi. I avui, com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Avui la Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Oriol Bernà.
Hola, bon dia.
I la Mariona Fernández.
Hola, bon dia.
I jo, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Va, notícies del dia. La Bisbal d'Empordà atura dues ocupacions amb el nou protocol de l'Audiència de Girona.
En un dels casos, l'actuació ràpida va permetre recuperar un pis als pisos de la Pau mitjançant un judici ràpid. També es va desmantellar un intent de revenda de claus d'un immoble ocupat a la plaça Pere Lloberes.
La Bisbal també instal·larà 8 càmeres de vigilància per combatre els robatoris dels darrers mesos.
L'objectiu és fer front als robatoris constants que hi ha hagut els darrers mesos i facilitar la identificació dels lladres. Des de l'Ajuntament de la Bisbal, però, asseguren que el problema és la poca contundència judicial contra els multireincidents i destaquen que els lladres estan plenament identificats.
Han arxivat la investigació per la mort del veí de l'Estartit desaparegut quan navegava amb un amic per les Illes Medes.
El cos va aparèixer a Mallorca l'11 de novembre i la investigació estava oberta per un possible delicte d'homicidi. Atenent la petició del fiscal Víctor Pillado, el jutjat resol que no hi ha indicis de mort criminal. No s'adverteix cap indici de conducta delictiva, ja que el cos no presenta signes de violència objectivables, la tarificació telefònica no aboca dades de rellevància i no hi ha cap element de naturalesa econòmica que condueixi a una acció violenta. L'amic va explicar que, de sobte, va dir adéu i va saltar per la borda.
Déu-n'hi-do. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, vol aconseguir aprovar el pla d'ordenació urbanística abans que s'acabi l'actual mandat.
Ho ha admès en una entrevista al supermatí, tot i que reconeix que aquesta aprovació no depèn únicament del consistori begurenc. Aquesta setmana passada, el ple de l'Ajuntament va aprovar el text reforç d'alternatives de l'avenç del pla d'ordenació urbanística municipal.
Palamós crea un fons solidari de 15.000 euros per col·lectius vulnerables per ajudar a pagar el deute del consum d'aigua.
L'Ajuntament de Palamós i la companyia d'aigües del municipi han establert un nou conveni de col·laboració per aquest 2025 que segueix la línia dels que s'han impulsat en els darrers anys i que està adreçat a les famílies del municipi amb greus dificultats econòmiques, facilitant, doncs, el dret a l'accés a l'aigua potable de les persones més desafavorides.
Aquesta és la setmana del 8M, el Dia Internacional de les Dones. A Palafrugell hi ha un març lila que comença aquesta setmana. Un dels actes més destacats serà la lectura del manifest, que serà el 7 de març, el dia abans del 8M, a Plaça Nova, amb la participació dels centres educatius. I els apartaments turístics celebren els controls contra l'oferta il·legal d'apartaments.
L'Associació Turística d'Apartaments celebra els controls contra el flau en lloguers turístics, però critica l'aturada de llicències i la pujada de la taxa turística. Reclama més diàleg amb la Generalitat per evitar prejudicis als professionals del sector.
A En esports, el MIG Futbol comptarà amb 444 equips de 5 continents.
Això suposa comptar amb més de 8.000 jugadors en la competició. Aquest volum de participants garantirà un calendari més intens amb més de 1.000 partits repartits en 9 categories d'edat, des dels 12 fins als 19 anys.
I Jordi Freixas és el nou coordinador del futbol base del Futbol Club Palafrugell. Els 21 equips que formen part de l'entitat passaran a ser dirigits per en Jordi Freixas i també en Marc Jordan. El canvi ha provocat que s'hagin hagut d'incorporar al club nous col·laboradors per cobrir les baixes que hi ha hagut.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Estan passant moltes coses, també més enllà del Baix Empordà. Per exemple, que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha suspès temporalment l'ajuda militar a Ucraïna. La mesura es mantindrà fins que el president Volodymyr Zelensky demostri una intenció real d'arribar a un acord de pau amb Rússia, ha dit Donald Trump. A més, Trump també ha aprovat avui mateix les taxes del 25% a les importacions, les tarifes del 25% a les importacions de Mèxic i el Canadà, i això ha fet desplomar l'economia i la borsa. Junts i el PSOE han arribat a un principi d'acord per cedir a la Generalitat les competències en immigració. Si no hi ha sorpreses d'última hora, l'acord es podria oficialitzar aquesta mateixa setmana amb una proposició de llei al Congrés. El Papa Francesc ha patit dos episodis d'insuficiència respiratòria aguda a l'hospital. La Santa Seu informa que el pontífex ha necessitat ventilació mecànica no invasiva, tot i que es manté conscient i col·laborador amb els metges. Alberto Núñez Feijóo reitera el seu suport a Carlos Mazón, president de la Comunitat Valenciana, tot i que admet que no va estar a l'altura, i això és el titular, no va estar a l'altura durant la crisi de la Dana. Feijóo assegura que ni el govern valencià ni l'espanyol van gestionar correctament l'emergència. I l'Audiència de Barcelona ha imputat tres directius de l'empresa NCO Group pel cas Pegasus. Els dirigents de la companyia israeliana hauran de declarar per l'espionatge del telèfon de l'advocat Andreu van der Heijden, un dels casos relacionats amb l'espionatge a l'independentisme. I el temps avui, dimarts, les clarianes deixaran veure el sol més clarament durant la tarda. Al matí encara tindrem el cel amb núvols abundants. Avui no esperem pluja, sí que n'esperem de cara a dijous, demà passat, amb un episodi de pluja que pot ser generós i es podria allargar uns quants dies. Mentrestant, tenim avui i demà dimecres un cel variable amb temperatures que pujaran una mica durant el dia. Es mantindrà la mar de fons i el vent entre gregal i llevant moderat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui el comentari del dia ens l'envia la Carme Farull.
Transport públic a l'Empordanet. Males connexions, zero solucions. Cada matí, centenars de persones intenten moure's per l'Empordanet sense cotxe. I cada matí, el desànim es repeteix. Autobusos que passen de tant en tant, trajectes eterns, preus poc competitius i una xarxa de transport públic que sembla dissenyada per desincentivar-ne l'ús. Intentar anar de Palafrugell a Girona amb transport públic és un autèntic repte. Horaris dispersos, combinacions impossibles i freqüències que no responen a la realitat de la gent que treballa o estudia. El mateix per la capital, per Barcelona. I si parlem de moure'ns entre pobles? Això ja és ciència-ficció. Molts municipis queden pràcticament incomunicats si no tens vehicle propi. La paradoxa és evident. En plena emergència climàtica, quan tot ens empeny cap a models de mobilitat sostenible, aquí seguim sense alternatives viables. Es parla molt de turisme sostenible, però si un visitant vol arribar a Pals, Begur o Peratallada sense cotxe, la seva experiència serà qualsevol cosa menys fàcil. Les queixes són constants. La gent jove, els estudiants i la gent gran són els més afectats. Però el problema no és nou i les solucions tampoc arriben. Per què no es reforcen les línies? Per què no s'adapten els horaris a la realitat laboral i educativa? Per què el transport públic segueix sent l'última opció quan hauria de ser la primera? L'Empordanet necessita una mobilitat digna, sostenible i eficient. No podem seguir depenent del cotxe per a tot. I si volem pobles vius i connectats, el transport públic no pot ser una utopia. És hora de passar de les excuses a les solucions.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Sortirem d'aquí, ara escolta'm bé, crec en tu perquè no he sabut ni ser despullar-te els ulls o predir-te el gest. Ja vaig renunciar a llicenciar-me en tu, ara ho tinc tan clar, no hi puc veure contra llum.
potser el que he dit t'ha caigut tan lluny. Els afores han descampat perdut. Vull un altre intent, si aquesta cançó fos per fi el senyal que esperaves. I si no existís el millor moment, i si et cal saltar per tornar-t'ho sent. I que diguin llissa i que ens diguin folls la veu dels covards, dels despertapors. Aquest cop només serà una remor. Confondrem els planys entre el vent d'un bosc que ja és tan petit quan girem els ulls. Quasi som, quasi som. Escriurem al final tots dos. Anem molt bé si també tremola el pols. Escriurem al final tots dos. Anem molt bé si també tremola el pols. Anem molt bé si també tremola el pols. He somiat la ciutat mil cops. Si arribem de nit, caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort.
I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs sí, el despertador informatiu que podeu seguir a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. La nova estació d'autobusos de Palamós començarà a funcionar dilluns 10 de març, per tant, d'aquí menys d'una setmana, després d'un any d'obres. Aquest equipament, situat a la prolongació del carrer d'Enric Vinque, substituirà l'actual estació del carrer López Puigcerver. Per tant, deixarà d'estar operativa a partir de diumenge. Per parlar d'aquesta inauguració i de la mobilitat al municipi, parlem amb l'alcalde de Palamós i Sant Joan, Lluís Puig. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què implicarà aquesta, tenir aquesta estació d'autobusos ja activa?
Doncs principalment suposarà dues coses. La primera, una millora dels serveis i les prestacions pels usuaris. Tindrem una nova estació més àmplia, més còmoda, amb més serveis que no l'actual parador que teníem aquí al carrer López Puigcerver. I a nivell general del municipi, doncs, home, doncs el fet d'evitar doncs, que aquesta quantitat tan gran d'autobusos doncs, circulin pel centre del municipi, doncs, òbviament, millorarà no només la circulació en vehicle, sinó la tranquil·litat dels veïns de tota aquesta zona. Per tant, jo crec que és un guany importantíssim pel nostre municipi.
A quina distància està del centre la nova estació? Perquè la gent es faci una idea.
No, està just on s'acaba ara mateix doncs, l'espai construït del carrer Enric Vinque, i podríem dir que caminant fins al centre del municipi podríem estar parlant de 7-8 minuts. Per tant, molt assequible per la majoria de gent, i qui no doncs, s'hi pugui desplaçar caminant, doncs, com que tenim el servei de bus urbà, doncs, també canviarà doncs, el trajecte al nostre bus urbà i passarà per l'estació d'autobusos. Per tant, qui vulgui podrà anar-hi també doncs, amb el servei de bus urbà.
Quantes andanes, és a dir, com serà l'estació? Quines millores tindrà respecte a l'anterior? Andanes, horaris, no sé si hi ha algun canvi d'horaris?
Òbviament, el servei d'obertura de la sala d'espera doncs, serà molt més ampli que l'actual, a part que millora la capacitat. La gent que sigui a l'exterior doncs, estarà sota una pèrgola, per tant, molt protegit dels aspectes climatològics, però a més és això, un número d'andanes, 7 andanes, també un espai per a l'obús urbà, un espai per als serveis discrecionals. Per tant, Palamós per fi tindrà un espai de transport interurbà digne de les necessitats que necessita el nostre municipi. Hem estat a precari molts i molts anys. Jo, des de que tinc ús de raó, ja es parlava doncs, que els busos havien de marxar d'aquí de la plaça de Catalunya, del López Puigcerver, perquè no era un lloc idoni per tenir doncs, el baixador, i per tant, per fi, després de tant de temps, doncs, podrem accedir a uns serveis de transport interurbà més dignes dels que teníem actualment.
Clar, això, com ens deia, perquè la gent també es faci una idea, des que vostè té ús de memòria, l'estació i els busos han parat tota la plaça de Catalunya, eh?
Sí, 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 fa molts i molts anys. Era un repte que teníem pendent com a municipi. Fins ara no s'havia doncs, trobat aquest espai idoni, però ja des del passat mandat, amb l'obertura del carrer Enric Vinc, que també, doncs, per certes persones, va tenir les seves crítiques, però, com diem nosaltres, és un generó d'oportunitat, i la primera oportunitat que ens ha generat l'obertura del nou carrer Enric Vinque, doncs és poder situar doncs, l'estació d'autobusos en un lloc relativament proper al centre i que ens permet doncs, oferir un millor servei a tothom, eh? Als usuaris del transport interurbà, però també a la ciutadania en general, perquè aquest trànsit de vehicles pesats doncs, deixarà de passar pel centre del municipi.
Clar, sent que no caldrà entrar al centre del municipi, que els autobusos no hauran d'entrar al centre del municipi, això agilitzarà una mica els horaris o pot ser que hi hagi menys retrasos ara?
El tema del transport interurbà aquí a la comarca, doncs sabeu sí, que sí. Té un dèficit important des de fa molt de temps, no només amb l'horari i amb la regularitat dels busos, sinó el temps que es triga doncs, arribar, per exemple, a Girona o a Caldes o altres connexions. Què passarà aquí a Palamós? Doncs ara, òbviament, doncs, el fet de fer menys recorregut pel centre del municipi crec que estalviarà part d'aquest temps, però si realment volem un transport interurbà efectiu a la comarca del Baix Empordà, jo crec que l'hem de repensar de forma general, no? Especialment aquests busos que van a Barcelona, a Girona o a Caldes de Malavella per connectar doncs, amb altres mitjans de transport. Crec que hem de fer una reflexió profunda, mirar doncs, quin és el sistema efectiu perquè la gent utilitzi el transport interurbà, perquè, lògicament, si no té més beneficis que el transport particular, el cotxe, per resumir-ho, doncs la gent seguirà utilitzant el cotxe preferentment per sobre del transport d'autobús.
El primer dia que funcionarà la nova estació és dilluns de la setmana que ve. Dissabte, però, es fa la inauguració amb la consellera.
Efectivament, eh? Fem un acte d'inauguració aquest proper dissabte a les 10:30 del matí a la mateixa estació d'autobusos, on vindran totes les autoritats doncs, a donar el tret de sortida a la posada en marxa d'aquesta nova estació d'autobusos, però l'efectivitat, o sigui, els primers busos que ja doncs, faran la parada aquí a Palamós a la nova estació d'autobusos serà el dilluns, i per tant comencem una nova etapa amb el transport col·lectiu en el nostre municipi.
També li volia demanar... Quin cost ha tingut? L'Ajuntament ha hagut de posar diners en aquesta nova estació o tot ho ha pagat la Generalitat?
No, la construcció de l'estació d'autobusos és a càrrec de la Generalitat de Catalunya. El que ha hagut de fer doncs, l'Ajuntament de Palamós és cedir els terrenys on s'ha situat aquest equipament, com es fa doncs, amb la majoria d'equipaments que construeix la Generalitat de Catalunya. I dos, sí que nosaltres hem hagut d'assumir el cost dels accessos fins a el que és la pròpia estació d'autobusos. Eh? Per tant, podríem dir que els terrenys i l'entorn de l'estació d'autobusos doncs, és l'Ajuntament qui ha assumit el cost i la construcció de la pròpia estació d'autobusos ha estat a càrrec de la Generalitat.
L'espai i l'edifici de l'estació actual, de qui és?
Doncs, si voleu que us digui la veritat, ho desconec. No sé si és propietat de l'operador que fins ara doncs, ha estat prestant el servei de transport interurbà o és d'algun particular. El que està clar doncs, és que deixarà de tenir l'ús d'oficines i de sala d'espera d'aquest doncs, parador que teníem aquí al López Puigcerver i entenc doncs, que continuarà amb alguna altra activitat.
Això li volia preguntar si teníem prevista doncs, quina activitat s'hi podia fer, però si em diu que encara que no sap de la propietat, doncs ja en parlarem més endavant.
Exacte.
Sobre això també li volia demanar... clar, ara ja s'ha aconseguit l'estació d'autobusos, el següent pas és l'hospital.
Efectivament. Nosaltres es tracta de no parar i d'intentar doncs, que els equipaments que tenim al nostre municipi doncs, tinguin les millors condicions i puguin prestar els millors serveis possibles. L'Hospital de Palamós, com vosaltres sabeu, doncs està enclavat al centre del municipi. La seva possibilitat de creixement doncs ha quedat ja limitada perquè no pot créixer més en la situació que està actualment. I, per tant, cal treballar per ubicar aquest nou hospital en un lloc més ampli, més ben comunicat que el que està actualment i, per tant, que pugui créixer i pugui prestar millors serveis no només a la gent de Palamós i Sant Joan, sinó a la gent de tota la comarca. No hem d'oblidar doncs, que és un hospital comarcal que dona servei a la comarca del Baix Empordà i, per tant, nosaltres treballant perquè quan més aviat millor puguem posar a disposició del CatSalut aquests terrenys situats al costat del barri d'Esplà, doncs que ens permetran això, que el CatSalut construeixi un nou hospital molt més ampli, molt més gran i que, per tant, pugui prestar millors serveis a la gent del Baix Empordà.
En quin punt està ara, això?
Doncs esperant el retorn de la documentació de l'avanç de pla que vam enviar doncs, cap a Urbanisme de la Generalitat, nosaltres pensem doncs, que en els propers dies ja tindrem aquest retorn i a partir d'aquí doncs, començar la modificació del POM per convertir aquests terrenys en uns terrenys que siguin aptes per acollir un equipament sanitari de la magnitud del nou hospital de Palamós.
Tots els passos s'havien fet, si no m'equivoco, amb l'anterior govern de la Generalitat, amb Esquerra. El PSC, saben si manté la voluntat de construir l'hospital?
Absolutament, hi ha el compromís doncs, de seguir tirant endavant. Jo crec que hi ha un consens general doncs, de que la ubicació de Palamós és una bona ubicació donada la seva centralitat geogràfica en el Baix Empordà. Els terrenys en els quals s'està treballant doncs agraden molt tant al CIBE com a CatSalut, com a la Regió Sanitària de Girona. Per tant, tot l'àmbit sanitari estan molt contents de l'opció de poder ubicar el nou hospital de Palamós aquí, en aquests terrenys al costat del barri d'Esplà, molt ben connectats amb la C31. Per tant, el consens general de la ubicació és bona i tothom doncs, segueix amb alineat en el fet d'intentar que la primera pedra d'aquest nou hospital de Palamós doncs, es pugui posar quan més aviat millor.
A banda de l'hospital també tenen en marxa les obres que, déu-n'hi-do, les obres del passeig, perquè la gent es faci una idea, però jo fa temps que no hi passo. En quin punt estan les obres del passeig del mar?
Doncs mireu, ja s'ha començat la fase de pavimentació per la part del carrer Aragó, per tant s'anirà avançant des del carrer Aragó, per entendre'ns, des de la part més propera a Sant Antoni cap al centre del municipi. En aquesta zona ja s'ha acabat tota la fase d'instal·lacions, diguéssim, tots els serveis que han d'anar soterrats, i ja s'està començant a pavimentar. Per tant, ara anirem avançant cap al centre del municipi, acabant de fer instal·lacions i pavimentant. I, bueno, la idea, doncs, és que el més aviat possible, doncs, si realment hi ha fases d'aquest passeig del mar, doncs, que estiguin completament acabades, doncs, mica en mica es puguin anar posant a disposició de la ciutadania en els factors o en les fases que sigui possible. Sí que ens quedarà encara la segona fase.
Això li volia demanar. Perquè sí. Llegia, explicava aquesta setmana a Ràdio Palamós això, que hi ha una segona fase que encara no s'ha redactada, que es calcula que seran 1 milió d'euros, i que li agradaria que l'Estat pagués això. Sí. En què consisteix aquesta fase?
Sí, mireu, perquè us feu una idea clara, des del mur del passeig cap a dintre del municipi, doncs això és àmbit municipal i, per tant, la responsabilitat és nostra. Del mur cap a la platja, doncs és àmbit de costes de l'Estat, zona de domini públic marítim terrestre. En aquesta segona fase, on, per entendre'ns, abans hi havia situat aquell aparcament de Sauló, això s'ha de convertir altre cop en un àmbit natural, és llei, i, per tant, cal complir i acatar el que ens marca la llei de costes, que marca doncs, que això s'ha de renaturalitzar. Aquesta renaturalització, el fet de tornar a convertir doncs, aquell àmbit en platja i en zona doncs, de lleure, és aquesta segona fase de redacció que estem a punt d'acabar i que significarà una renaturalització de l'àmbit. I és en aquesta part de domini públic marítim terrestre que a nosaltres ens agradaria comptar amb la col·laboració de l'Estat, no? Que al final és qui té competències en aquest àmbit, i nosaltres, doncs, òbviament hem liderat, redactarem el projecte, però ens agradaria que fos cofinançat perquè pensem que és el que toca. És el seu àmbit i, per tant, tot i que nosaltres doncs, hem pres la iniciativa, doncs, ens agradaria la col·laboració per part del Ministeri de Medi Ambient, que és al final qui té competències en aquest àmbit.
Però és un aspecte clau com quedaria? Si quedés com fins ara, vol dir que després del mur hi hauria sorra i ja està? O encara es mantindria hi ha el sauló de l'antic aparcament?
Això és el que s'ha de retirar. Va. Des de fa molts anys des de l'àmbit de costes, doncs se'ns havia dit que aquell aparcament s'havia de retirar, era un aparcament il·legal, en zona de domini marítim terrestre l'aparcament no està permès, i per tant era una qüestió que durant molt temps, diguéssim, hem estat aguantant amb la condició de que quan féssim les obres del Passeig del Mar el retiraríem, ¿vale? Perquè les instàncies demanant la seva retirada immediata han sigut moltes i nosaltres el que hem demanat és que s'esperessin a fer les obres del passeig. Quan això ha estat una realitat, nosaltres donem compliment al compromís que havíem pres i, per tant, s'ha de retirar tot aquest sauló i s'ha de convertir en platja i en zona renaturalitzada, que és el que ens marca la llei de costes.
Mm-hmm. En tot cas, quan esperen que estigui acabada la primera part, la part que depèn de vostès, la reforma que s'està fent ara mateix?
Tant una part com l'altra, el límit que ens hem marcat nosaltres és el febrer del 2026, perquè al març del 2026 nosaltres hem de justificar doncs, aquesta subvenció Next Generation que ens van donar per aquest projecte de 3 milions d'euros, i per tant, tot, tant el projecte que afecta la part de domini local com amb la part que afecta la part de domini marítim terrestre, doncs ha d'estar acabat el febrer del 2026, perquè nosaltres al mes de març doncs, hem de justificar aquesta subvenció tan important que vam rebre per aquest projecte.
Déu-n'hi-do, queda temps, doncs.
Sí, tenim marge, anem bé, no ens volem adormir perquè és una responsabilitat molt important, són molts diners que estan sobre la taula i, per tant, nosaltres anem amb la idea d'acabar el més aviat possible, però diguéssim que el nostre compromís era això, que sigui acabat el febrer del 2020.
Es va fer tot un procés participatiu perquè la gent pogués dir la seva sobre el passeig. Com ha canviat la proposta inicial amb l'actual, la que s'està executant? S'han incorporat les peticions, demandes dels processos participatius?
Absolutament. De fet, abans de començar, diguéssim, a redactar el projecte, es va fer aquesta consulta a la ciutadania. La veritat, una consulta molt participada, la gent va poder dir molt la seva, i al final el que ens va acabar dient la ciutadania és que efectivament calia renovar el Passeig del Mar, era un passeig que tenia moltes barreres arquitectòniques, havia quedat antiquat, tenien problemes amb el paviment perquè les arrels dels arbres l'aixecaven i provocaven moltes caigudes, era poc eficient. Per tant, ens van dir, sí, fem una renovació del Passeig del Mar, volem un Passeig del Mar del segle XXI, no de principis del segle XX, però la gent també va voler dir que volia que mantingués l'esperit del Passeig del Mar de Palamós, o sigui, que conservéssim les arcades i part del mur, que el sauló s'estigués present, que sigués un passeig molt arbrat, perquè l'estiu és un lloc que molt apte per poder-s'hi estar estona donada l'ombra que té, per tant, defugint molt d'altres passejos molt durs amb molt de formigó. Per tant, la ciutadania de Palamós crec que molt encertadament va apuntar amb la línia de conservar l'esperit del que havia estat el Passeig del Mar, òbviament dotant-lo d'uns millors serveis i d'unes millors condicions doncs, de mobilitat per aquest espai tan significatiu per la gent de Palamós i Sant Joan.
Com ha anat aquest cap de setmana, per cert?
Ostres, doncs molt bé, molt i molt bé. Quan el temps en respecte ajuda molt i el Carnaval de Palamós és un carnaval que se'l fa molt la gent d'aquí de Palamós. Òbviament ens agrada que la gent de fora ens vingui a visitar, que vingui a gaudir, però gràcies a Déu la salut del Carnaval de Palamós doncs està en un bon moment, les colles estan engrescades i segueixen sortint colles noves. Per tant, jo auguro un futur molt brillant i molt longeu al Carnaval de Palamós.
La policia local ha fet hores extres al final?
Sí, al final doncs a través d'un decret doncs es va assignar un mínim d'hores extres per acabar de cobrir doncs, aquells actes que ens semblaven que no tenien les condicions mínimes de presència policial. Crec que ha estat bé, no hem estirat més el braç de la màniga perquè com que estem en negociacions doncs, amb els sindicats, el que no volíem doncs, és crear malamaró i s'ha fet el just mínim necessari per cobrir aquests actes i per tant jo crec que ha estat un bon carnaval en tots els nivells, a nivell de colles, a nivell d'activitats, però també a nivell de cobertura d'actes per part de la policia.
Expliquem-ho, que la policia a partir de principis de febrer va deixar de fer, farà un mes, va deixar de fer hores extres. Vostès, amb un decret d'alcaldia, els van exigir que fessin aquestes hores extra durant el Carnaval. Com va la negociació, aquest conflicte laboral amb la policia?
Jo crec que bé, jo crec que s'han posat sobre la taula doncs, unes bases de negociació. Crec que totes les parts estem pel bon camí, hi ha predisposició pels dos costats doncs, per arribar a un acord amb com doncs ha d'acabar tancat aquest tema de la perllongació de la jornada o jornada ampliada, que és ara mateix doncs, on hi ha les reclamacions sindicals. Jo crec que bé, que hem encetat un bon camí, hi ha predisposició, s'ha fet diverses reunions, s'ha anat tirant endavant, i jo crec que en breu tampoc no ens volem posar dates, perquè quan posem dates després és quan ens enganxem els dits, però que arribarem a un acord i serà un acord satisfactori per totes les parts.
Lluís Puig, alcalde de Palamós, moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Acabem d'arribar a 8:45 del matí i la policia local de la Bisbal ha aturat dues ocupacions d'habitatges en només una setmana seguint el nou protocol de l'Audiència de Girona. Aquest sistema permet actuar amb més rapidesa per evitar que les ocupacions es consolidin.
La policia local de la Bisbal ha aturat dues ocupacions d'habitatges en només una setmana seguint el nou protocol de l'Audiència de Girona. Aquest sistema permet actuar amb més rapidesa per evitar que les ocupacions es consolidin. El primer cas es va produir als pisos de la Pau, on una persona va alertar la policia d'una ocupació en curs. L'empresa propietària va presentar una denúncia i la policia local va instruir un atestat per delicte d'usurpació. Això va permetre portar el cas als jutjats i resoldre'l amb un judici ràpid. El segon cas va tenir lloc a la plaça Pere Lloberes. Un veí va alertar la policia que hi havia signes d'entrada forçada en un pis dels baixos. En inspeccionar l'immoble, els agents van detectar que les claus estaven preparades per ser venudes, una pràctica habitual d'una xarxa organitzada que es dedica a revendre pisos ocupats al municipi i altres localitats properes. El regidor de Seguretat, Xavier Dilmé, ha destacat que el nou protocol judicial facilita actuacions més ràpides, especialment en les anomenades ocupacions en calent, quan es detecten en les primeres hores. Dilmé també ha denunciat la impunitat amb què actua aquesta xarxa organitzada que genera problemes de convivència i seguretat a la població. Segons l'Ajuntament, s'han identificat diverses persones implicades en aquestes pràctiques, però la justícia encara no ha actuat de manera contundent contra elles.
A més, avui, sobre seguretat a la Bisbal, també hem d'explicar que la Bisbal instal·larà 8 càmeres de vigilància per combatre els robatoris dels darrers mesos. L'objectiu és fer front als robatoris, diuen, constants. Potser és una mica alarmista, però alguns robatoris que hi ha hagut en els darrers mesos, i facilitar la investigació i identificació dels lladres.
De fet, l'Ajuntament les va demanar fa un any i ara ha rebut el permís per poder-les posar. Des del mateix consistori, però, asseguren que el problema és la poca contundència judicial contra les multireincidències i destaquen que els lladres estan plenament identificats. Els veïns, en canvi, reclamen més càmeres a d'altres parts del municipi on hi ha hagut robatoris i lamenten que només se'n col·loqui al centre de la població. La Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de la Generalitat ha donat llum verda a la instal·lació de 8 càmeres al nucli comercial del centre de la Bisbal d'Empordà. No són dispositius com els que registren les matrícules dels cotxes que entren i surten d'una localitat, sinó que estan destinats a gravar cares per tal de lluitar contra els robatoris. Per això, la instal·lació d'aquestes càmeres ha d'estar avalada per una comissió formada, entre d'altres, per magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I és que la instal·lació d'aquests aparells ha d'estar plenament justificada, ja que l'objectiu és que serveixin exclusivament per identificar els autors d'un eventual robatori en un comerç o habitatge de la ciutat. En cas de produir-se, les imatges poden aportar com a prova de càrrec contra el responsable i pot servir als Mossos per identificar-los. Des de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà assenyalen que les càmeres també tenen un efecte dissuasiu per als lladres per tal que es pensin dues vegades si entrar robant un lloc determinat. El regidor de Seguretat de la Bisbal, Xavier Dilmé, reconeix que això pot ser un dels avantatges d'instal·lar aquests dispositius, més que no pas el d'identificar els responsables.
A més, ha d'estar acreditat doncs, que hi ha hagut una problemàtica de robatoris, etc. I bueno, el desembre ens van donar l'autorització per poder-los posar, posarem 8 càmeres que farem, diguem-ne, perimetrar doncs, la zona centre de la ciutat, que difícilment es podrà entrar o sortir del centre sense que les càmeres doncs, t'agravin. Són càmeres de seguretat ciutadana, no són càmeres de matrícules, vull dir que graven cares, per dir-ho així. I jo crec que ens permetrà doncs, tenir un efecte dissuasori important aquí. No descartem, a mesura que es vagin produint doncs, fets, com hem tingut puntualment en algun carrer, poder també instal·lar-ne en altres llocs. Creiem que és un bon element tant de dissuasori com de seguretat, En el seu moment es van instal·lar també lectores de matrícules, que en certa manera també tenien aquesta funció de poder controlar qui entra i qui surt de la ciutat, sobretot a determinades hores, o quan es produeixen determinats fets delictius. I llavors la idea és aquesta, anar millorant aquesta xarxa que tenim de càmeres per poder fer això, una visual més segura i més tranquil·la per la seva gent.
I han arxivat la investigació per la mort del veí de l'Estartit desaparegut quan navegava amb un amic per les Illes Medes.
Sí, així ho ha dictaminat el jutjat d'instrucció número 1 de la Bisbal d'Empordà. La desaparició es va produir el 24 d'octubre a les Illes Medes. El cos, però, va aparèixer a Mallorca l'11 de novembre i la investigació estava oberta per un possible delicte d'homicidi. Atenent la petició del fiscal Víctor Pillado, el jutjat resol que no hi ha indicis de mort criminal. Diu que no s'adverteix cap indici de conducta delictiva, ja que el cos no presenta signes de violència objectivables, la tarificació telefònica no aboca dades de rellevància i no hi ha cap element de naturalesa econòmica que condueixi a una acció violenta. L'amic va explicar que, de sobte, va dir adéu i va saltar per la borda. La nit del 24 d'octubre de 2021, l'amic amb qui havia sortit a navegar va anar fins a comissaria a denunciar la desaparició. Segons va explicar, cap a les 7 de la tarda i mentre estaven a bord d'una embarcació prop de les Illes Medes, el veí de l'Estartit va dir de sobte adéu i es va llançar. No va tornar mai més. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil, amb un grup d'especialistes d'activitats subaquàtiques, els GEAS, van muntar un dispositiu per tal d'intentar localitzar el desaparegut. Al llarg de més de 10 dies van rastrejar el fons marí i van arribar a incorporar a la recerca un submergible teledirigit equipat amb càmeres cedit per l'empresa Hidrosfera de Palamós. Malgrat els efectius, els mitjans i els esforços pentinant més de 500.000 metres quadrats amb immersions constants, la recerca del desaparegut, un home de 41 anys, no va tenir èxit. En paral·lel, la policia judicial de la comandància de Girona va engegar les indagacions per esclarir les circumstàncies que envolten la desaparició. Així, van fer una inspecció ocular tècnico-policial tant del cotxe amb el qual els dos amics van anar fins al port de l'Estartit com de l'embarcació que van fer servir per sortir a navegar. També van prendre declaració al denunciant de la desaparició i a diversos testimonis. Van recopilar imatges de càmeres de videovigilància que els haguessin pogut captar i van rastrejar el geoposicionament dels telèfons mòbils.
Clar, això, el que queda l'atenció és que finalment el cos el van trobar a les Balears.
El cos del veí de l'Estartit va aparèixer a prop del port de Sóller, a Mallorca, l'11 de novembre, 3 setmanes després. El resultat de l'autòpsia, però, va apuntar una etiologia medicolegial indeterminada, el pas del temps dins de l'aigua i l'acció de la fauna marina. Els investigadors van resseguir els moviments de la víctima i van reconstruir les darreres hores dels dos amics. Segons la investigació, després de parlar per telèfon al migdia, els dos homes van quedar per dinar i veure el Barça-Madrid i cap a les 6 de la tarda van decidir anar cap al port de l'Estartit, on van arribar a 6:45, tal com van captar les càmeres de videovigilància. Tots dos van sortir del pantalà a bord de l'embarcació a les 7 de la tarda. La nau va tornar a port una hora després amb només una persona dins. Segons remarca el fiscal, uns 20 minuts després l'investigat va trucar a la seva exdona, amb qui va aconseguir parlar més tard. No va ser fins les 9:50 que va anar fins a les dependències de la Guàrdia Civil per explicar el que havia passat. A la mateixa hora, l'exdona va trucar al telèfon d'emergència 112. D'acord amb la petició del fiscal, el jutjat d'instrucció 1 de la Bisbal d'Empordà ha acordat el sobreseïment del cas, que estava obert per un possible delicte d'homicidi.
Begú vol aconseguir aprovar el pla d'ordenació urbanística abans que s'acabi el mandat. Així ho admetia l'alcaldessa Maite Selva en una entrevista aquí al Supermatí, tot i que reconeix que aquesta aprovació no depèn únicament del consistori begurenc. De moment van fent els primers passos.
La modificació d'aquest pla, vigent des del 2003, té com a objectiu principal adaptar-se a les normatives urbanístiques i ambientals actuals, així com a les directrius del pla director urbanístic. En aquest document aprovat en el darrer ple s'estableixen les línies bàsiques que guiaran l'aprovació inicial d'aquest nou POM, que es vol fer abans que arribi al mes de novembre.
I per tant és anar fent pas a pas per poder arribar a assolir la revisió sencera del planejament. Ara tocarà la part de participació ciutadana, on tota la ciutadania i tothom podrà consultar i podrà fer les seves aportacions, i amb l'espera de que tot vagi avançant i que al novembre puguem fer l'aprovació inicial.
Un altre aspecte destacat d'aquesta revisió és la voluntat de l'Ajuntament de facilitar la construcció d'habitatge protegit i plurifamiliar, responent a una demanda creixent al municipi. L'Ajuntament ja treballa amb la Generalitat per promoure aquest tipus d'habitatge en diverses zones, entre les quals destaquen els sectors del camp de futbol i d'Esclanyà, on s'espera que es pugui construir en un futur proper. L'Ajuntament també preveu iniciar la revisió del pla abans que acabi l'any amb una primera aprovació el mes de novembre. Tot i això, el procés complet podria allargar-se fins a 3 anys, ja que la modificació haurà de superar diverses fases d'estudi i aprovació per part del Departament d'Urbanisme de la Generalitat. En el millor dels casos, el nou pla d'ordenació urbanística municipal podria estar aprovat abans d'acabar el mandat actual, però no es descarta que s'allargui fins al següent.
9:08, Palamós crea un fons solidari de 15.000 euros per col·lectius vulnerables per pagar el deute del consum de l'aigua. L'Ajuntament i la Companyia d'Aigües han establert aquest nou conveni de col·laboració pel 2025, que continua la línia dels que s'han impulsat els darrers anys i que l'objectiu és això, adreçat a les famílies del municipi amb greus dificultats econòmiques, facilitant doncs el dret de l'accés a l'aigua potable a les persones més desafavorides.
El fons de solidaritat es destinarà a contribuir a la liquidació total o parcial del deute corresponent a les factures del Servei Municipal de l'Aigua. D'aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica acreditada pels serveis socials de l'Ajuntament. El protocol presentat per la Companyia d'Aigües de Palamós permet regular les actuacions que es duen a terme davant aquestes situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica que provoquen la impossibilitat d'atendre dins del termini previst les factures pel consum d'aigua, evitant que es portin a terme talls de subministrament. Amb el fons de solidaritat es podrà eximir del pagament del deute corresponent al consum d'aigua, incloent-hi impostos i tributs, aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica. L'ajuda es pot aconseguir amb un document expedit pels serveis socials de l'Ajuntament que permet acreditar aquesta situació econòmica que justifiqui l'atorgament de part d'aquest fons com a mesures urgents d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica sobre la situació de risc d'exclusió residencial.
Palafrugell ha preparat diverses activitats per commemorar el Dia Internacional de les Dones, que comencen demà fins al 17 de març. La programació inclou esdeveniments per tots els públics, des de tallers familiars fins a obres de teatre i exposicions, amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la igualtat de gènere i el paper de les dones en diversos àmbits de la societat. Un dels moments més importants serà la lectura del manifest, que tindrà lloc aquest divendres a les 12 del migdia a Plaça Nova. L'acte comptarà amb la participació de centres educatius de primària i secundària del municipi i està organitzat per l'Espai Dona. Això marcarà l'inici d'una jornada amb moltes activitats, entre les quals destaca l'exposició de pintura a l'oli de Nabilia Wesemeyer a 7 de la tarda al Teatre de Palafrugell i l'obra de teatre La Primera i les Mestres de la República a les 8 sobre la primera alcaldessa dona de la República de la història a Catalunya. I ja el dissabte, 8 de març, al 8M, la plaça de la Punxa serà l'escenari de dos esdeveniments familiars. Un taller sobre igualtat a les 11 i l'espectacle infantil La Caputxeta Vermella i la Rateta que escombrava l'escaleta diuen prou a les 12. Al Museu del Suro es podran veure projeccions del documental Dones del Suro i gaudir d'una visita guiada sobre el paper de les dones en la indústria del suro a les 6 de la tarda. I diumenge, el museu continuarà amb la proposta de dansa-teràpia per les dones, una activitat gratuïta orientada al benestar i la salut de les participants, i també es farà la visita guiada de l'impacte de les dones en la indústria surotèxtil. I finalment, el 17 de març, la Biblioteca de Palafrugell acollirà la sessió Diàlegs per la Igualtat, amb la presència de l'escriptora Glòria de Castro, que presentarà el seu llibre L'instant abans de l'impacte com a part de les activitats de difusió literària. Totes les activitats, excepte l'obra de teatre de divendres, són gratuïtes i les persones interessades poden fer les inscripcions a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Avui 43 minuts, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona valora positivament els esforços de la Generalitat i els ajuntaments per combatre els allotjaments turístics il·legals. Així ho explicava Esther Torrent al Supermatí d'aquesta setmana passada.
Entre les mesures destacades s'ha implementat una eina que verifica els números de registre en les plataformes digitals per evitar frauds. Segons l'entitat, fins ara hi havia propietaris que introduïen codis incorrectes per esquivar la normativa i aquest nou sistema ajudarà a detectar i sancionar aquestes pràctiques. Ens ho va explicar Torrent.
L'eina que el que ve a fer és contrastar doncs, que els registres que posen els allotjaments turístics a les webs siguin els correctes, no? Perquè a vegades doncs, hi ha propietaris que en aquest sentit tenen una sèrie de picaresca i posen números que no corresponen a les propietats.
Ja, és...
Tot i celebrar aquest pas endavant, l'associació considera que encara queda molta feina per fer. Reclama que la solució no passi per limitar el nombre de llicències, sinó per garantir el compliment de la normativa. També lamenta que molts ajuntaments hagin paralitzat l'atorgament de les noves autoritzacions a l'espera d'un nou marc regulador de la Generalitat. Segons el sector, això ha generat una situació d'incertesa que afecta els propietaris que operen de manera legal.
A més, l'associació ha mostrat el seu rebuig a l'acord entre el govern català i els comuns per duplicar la taxa turística.
Torrent va explicar que aquest increment podria generar un greuge comparatiu amb altres destinacions d'Espanya on no s'aplica aquest impost i alerta que l'encariment de l'allotjament podria reduir la despesa en restauració, comerç i activitats culturals. L'entitat reivindica el paper dels apartaments turístics com un motor econòmic clau per la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Per això reclama més diàleg amb les administracions per trobar un equilibri entre la regulació del sector i el seu creixement sostenible.
Doncs això és el que ens explicaven des de l'Associació Turística d'Apartaments. Més notícies. Ara acabem d'arribar a 9:15 del matí. Passem als esports i de seguida parlarem de llibres amb la Teresa Calabús. El MIC Futbol, el torneig de futbol base de la Costa Brava, comptarà amb 444 equips dels 5 continents. Això suposa comptar amb més de 8.000 jugadors en la competició aquest any. Aquest volum de participants garantirà un calendari intens, amb més de 1.000 partits repartits en 9 categories d'edat, d'entre 12 anys fins a 19.
L'edició del 2025 també igualarà el rècord històric de diversitat de països, amb equips provenents de 44 nacionalitats diferents. L'última vegada que es va arribar a aquesta xifra va ser el 2019. A la competició hi haurà representants dels 5 continents, amb clubs procedents d'Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania. El MIC Futbol es caracteritza per ser un aparador de joves talents, molts dels quals han arribat a jugar en les millors lligues del món. En aquesta edició, la competició comptarà amb la presència de més d'una desena d'equips de la primera divisió espanyola, com el Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, l'Atlético de Madrid, el Girona i el Villarreal, entre molts d'altres. A nivell internacional, el torneig també manté un cartell d'alt nivell amb clubs de prestigi com el Manchester United, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, la Juventus i l'Ajax d'Amsterdam. La participació d'equips d'altres continents també serà destacada amb la presència de conjunts com l'Inter de Miami dels Estats Units i el Shakhtar de Donetsk d'Ucraïna. La Costa Brava es convertirà una vegada més en el centre del futbol base mundial. El torneig tindrà una forta representació catalana amb 161 equips inscrits, dels quals 78 provenen de les comarques gironines. La presència reforça la importància del futbol base a Catalunya i el paper del MIC Futbol com a plataforma per joves talents.
Fa una setmana s'ha dut a terme un canvi en el model del futbol base que gestiona el Futbol Club Palafrugell. Els 21 equips que formen part de l'entitat ara estan dirigits per Jordi Freixas i Marc Jordan. El canvi ha provocat que s'hagin hagut d'incorporar al club nous col·laboradors per cobrir les baixes que s'han produït. Jordi Freixas ho explicava al programa Palesport de Ràdio Palafrugell, en Rafael Corbí.
D'entrada, només d'entrada, ens hem trobat que hem hagut d'anar a buscar 7 entrenadors. Hi ha gent que, tal com hem entrat, doncs hi ha gent que, per diferents motius personals, que avui hem deixat el càrrec, hem hagut d'anar a buscar 7 entrenadors, hem incorporat 8 segons entrenadors, s'ha de preparar tots els horaris dels partits de cada cap de setmana, tenim 21 equips, ens hem de presentar a totes les famílies, estem en aquest moment preparant la Coenda, que serà la primera setmana de juny, estem preparant les portes obertes, que serà el següent cap de setmana de juny, i el dia a dia, no?, de famílies, de pares, d'entrenadors, que tot estigui ben organitzat, no?
Les prioritats són crear un projecte a llarg termini, i per tant imatge, formació i competició, que indica això, motivació, intenció i l'objectiu de la Junta envers aquest canvi de model.
Una de les idees, evidentment, és... nosaltres sempre parlem d'imatge, formació, competició, no? La imatge ha de ser impecable, de tenir bons entrenadors que realment ensenyin a la mainada, que siguin uns referents per la mainada i que els ensenyi a jugar a futbol. Crec que tota aquesta gent que s'ha incorporat són, juntament amb la gent que ja hi havia al club, són gent titulada, són gent formada, i això és molt important per nosaltres. I la tercera seria, arribar a un primer equip amb total representació d'aquest futbol base, que sigui el reflexe del treball fet en aquest futbol base.
Il·lusionant, això.
Sí, però jo crec que l'any que ve es començarà a veure aquests fruits. Jo no estic convençut, sí. Perquè l'idea de la directiva també és aquesta.
Jordi Freixas considera que pot ser necessari fer un pas enrere per poder-ne fer dos endavant. El contacte amb les famílies, ampliar els horaris d'entrenament i créixer més en qualitat i que en quantitat són objectius dels nous responsables del futbol base.
Per aquí. I una de les coses que valorarem l'any que ve és la implicació de les famílies. Això també ho dic ara. A part de que les places segurament seran limitades de cara a l'any que ve, no vull dir que hi haurà una gran reducció d'equips.
No serà créixer per créixer?
No, van créixer en qualitat. Però una de les coses que mirarem, evidentment, el tema quotes, això sí que si no estem al dia, doncs els jugadors es troben que no poden participar en els entrenaments, en els partits, això sí que ja ho estem aplicant ara, però de cara a l'any que ve, com que les places seran limitades i poder de 21 equips passarem a 18, més o menys, també valorarem la implicació de les famílies.
Més coses que us expliquem avui al Supermatí, que és dimarts 4 de març del 2025. Aquest mes de març, Palafrugell acull més de 20 activitats educatives per infants i famílies dins del passaport Adonauta. És una iniciativa que promou l'aprenentatge fora de l'escola mitjançant experiències culturals, científiques i lúdiques. La proposta inclou tallers, espectacles, visites guiades i activitats interactives que es faran en diferents espais de la ciutat. Entre les activitats destacades, per exemple, hi ha hagut la marxa nocturna de l'agrupament Escolta Indica, que s'ha fet aquest cap de setmana, o, per exemple, demà la sessió de contes Artur i Clementina a la biblioteca, o el taller i l'espectacle de Capgiralla de Contes el 8 de març, i també diverses sessions de robòtica en família, també jocs de taula en família, un taller de circ o una trobada amb els gegants de Palafrugell. A més, el Museu del Suro oferirà classes de pintura, una visió teatralitzada centrada en el paper de la dona en la indústria surera, i dins de l'àmbit cultural, la llibreria No Llegiu acollirà un espectacle d'Andreu Galant, mentre que el Teatre Municipal programarà La cigala i la formiga de la companyia Chip Chap. Tot això durant el mes de març, perquè, ja sabeu, el Passaport Adonauta és una iniciativa que busca reconèixer i potenciar els aprenentatges que els infants adquireixen fora de l'escola. A través d'un passaport físic, els nens i nenes poden registrar les activitats que realitzen i obtenir insígnies que acrediten els coneixements adquirits. L'objectiu és fomentar una actitud d'aprenentatge permanent promovent la participació en activitats educatives diverses i accessibles. Aquest projecte, inclòs dins del programa Educació 360, implica escoles, famílies i entitats locals per garantir oportunitats educatives per tots els infants. Tot el conjunt d'activitats programades dins del Passaport Adonauta, dins del programa Educació 360, es pot consultar al web passaportadonauta.cat. Dues ciclistes del Baix Ter Women's Academy de Torroella de Montgrí han ocupat la primera i la segona posició del trofeu del novè trofeu de ciclisme femení Vila de Noja en el Gran Premi de Cantàbria. Són Naia Torrent i Ariadna Miguel, de la categoria júnior. Tot i una jornada marcada per aigües, caigudes i desgast físic, l'equip ha sabut controlar la cursa amb una estratègia intel·ligent. La prova júnior va ser intensa i disputada amb múltiples accidents que van posar a prova la resistència de les curses. Torrent i Miguel han gestionat el ritme amb habilitat i han creuat la meta en primera i segona posició respectivament. A més, la suma d'esforços de tot l'equip ha permès obtenir els triomfs per equips. En la categoria cadet, la jornada ha estat més caòtica, amb diverses interrupcions que han complicat el desenvolupament de la cursa. Tot i les dificultats, les joves ciclistes han sumat experiència per les pròximes competicions. I ja que parlem de ciclisme, doncs va, avui una versió, recordeu el Bicicletes de Blaumut, conegudíssim, un dels grans èxits de Blaumut, doncs el Saxeni amb Julia Blum, amb Iglu i amb Chloe han fet una versió d'aquest Bicicletes i l'escoltem avui al Supermatí.
Que comença un perdó el cap. un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules i ara penja des d'un arbre aquesta llum. Penses lluny de contra hivern. Un dilluns perfecte, bicicletes sense mans. Tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vols gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tant soroll que falta l'aire, he perdut la bruixola i el nord queda que ve guardat. Deixa't les paraules ara, pensa des d'un arbre que és llum de contra i vent. Només digues què penses, llum de contra i
Bicicletes, Son Iglu, Julia Blum i Chloe amb Saxeni versionant aquest èxit de Blaumut. I abans d'arribar a les 9 tenim més notícies per explicar-vos. Notícies al Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
L'Ajuntament de Palafrugell ha tornat a replantar arbres que havien mort per la sequera als carrers del municipi. En total es restauraran prop de 200 exemplars que van morir entre el 2023 i el 2024 per la sequera, per la falta de pluja. Aquest febrer ja s'ha fet amb la meitat dels arbres, ara queda la resta. Cada any es feien aquestes replantacions, però el 2024 es van aturar per esperar que s'acabés la sequera i així garantir la supervivència dels nous arbres. Ara, amb millors condicions, s'han reprès els treballs de jardineria. El cost del subministrament dels arbres i els seus tutors, o sigui, la guia que es posa al costat perquè creixin, ha estat de prop de 18.000 euros. La replantació afecta diversos punts de la vila, allà on la sequera ha tingut més impacte. I la Federació SOS Costa Brava ha renovat la seva junta i Jordi Palau Dalmas és el nou president que ha agafat el relleu d'Irene Gisbert. Palau Dalmas també és activista de SOS Lloret i en el seu discurs va destacar la voluntat de reforçar la mobilització social i el vessant més activista de l'entitat per defensar el litoral gironí.
Que sí que volem imprimir en aquests propers anys és un esperit una mica més combatiu i més d'activisme, on involucrem a més gent, cridem a més mobilització social per tal d'aconseguir aquests objectius i ser més ferms en la reivindicació dels compliments d'aquelles coses que no s'estan complint i que, de part de les administracions, doncs, se'ns havia dit que es farien, no?
L'expresidenta Gisbert, Irene Gisbert, ha fet balanç d'un 2024 intens, marcat per la lluita contra nous projectes urbanístics i per l'impuls de la llei del Conservatori del Litoral.
De fet, la tasca de SOS Costa Brava és una carrera de fons i durant aquests quatre anys hem estat obsessionats amb aconseguir que es creés el Conservatori del Litoral. Encara no ho hem aconseguit, però tenim l'avantprojecte i seguim des de SOS Costa Brava fent força perquè això sigui així.
També remarcava l'èxit de la campanya Construir és destruir, digues prou, que ha tingut un gran impacte en mitjans i xarxes socials.
La idea és fer molta pedagogia i explicar que construir a primera línia de mar equival a carregar-nos a destruir la nostra natura que tenim, que és una natura molt fràgil i per tant s'ha de preservar sigui com sigui. La Costa Brava està sobresaturada, especialment a primera línia de mar, i hem de deixar de construir ja.
I ara el nou president explicava que volen incorporar i involucrar més gent a les mobilitzacions.
Diguem no a un pam més de ciment a la Costa Brava i que això es porti fins a les últimes conseqüències i que si s'ha de desclassificar totes les zones que estan actualment classificades com a urbanitzables o fins i tot urbanes i que són boscos, que són zones forestals on tu hi vas ara mateix i és un bosc i hi ha un planejament que diu que allà es pot construir, això és inadmissible i intolerable. I, per tant, això és amb el que hem de batallar.
La Junta de Sos Costa Brava renova cada dos anys. En aquest cas, doncs, es va fer l'última renovació en l'assemblea que es va fer al Museu del Suro de Palafrugell. I acabarem amb un últim repàs a la previsió del temps, perquè avui doncs les clarianes deixaran veure el sol més clarament durant la tarda. Ara mateix encara tenim alguns núvols abundants, tot i que veiem el sol. Avui no esperem pluja, però sí que esperem que de cara a dijous hi haurà un episodi de pluja que pot ser generós i es podria allargar uns quants dies. Mentrestant, avui i demà dimecres, un cel variable amb temperatures que pujaran una mica durant el dia. Es mantindrà la mar de fons i el vent de gregal i llevant moderat. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Va, que tingueu molt bon dia. Adéu, molt bon dimarts.